què tal, foradores maniàtics? Molt bon dissabte, benvinguts al programa que realitzen els estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Foradores, l'únic programa de la radiofonia catalana que parla íntegrament de les aventures i desventures de la comunitat universitària de Bellaterra. I posats a parlar avui, de què va el Foradores? Doncs el Foradores d'avui va d'humor, produït des de la carnisseria, ja ho escoltareu, i l'espai de reflexió que uneix a tot l'equip del programa ja als minuts finals. Però un dels actes més importants de l'any, i no podíem oblidar-lo, ha estat la inauguració del curs acadèmic. Per la seva importància, els òrgans de govern de la institució acostumen a convidar algú de reconeguda rellevància en el seu àmbit professional. Si l'any passat va ser el brillant periodista radiofònic Iñaki Gabilondo i el Foradores va ser-hi, enguany li va tocar el publicista Lluís Bassat. A l'acte també hi van assistir el degà de la facultat, Juan José Perona, i el rector de la Universitat Autònoma, Carles Solà. També van ser a l'acte els nostres companys, el Pere Valero i el Josep Lluís Mèrida, que ens expliquen com va anar el dia.
L'aula magna de la Facultat de Comunicació es va omplir de gom a gom per rebre un professional de reconegut prestigi. S'inaugurava el curs, i qui millor que un publicista com Lluís Bassat per fer-ho. Almenys ell sabria donar una bona imatge de la facultat als alumnes, sobretot els de primer. Escoltem la presentació que va fer de Bassat el professor Santi Ramentol.
Al meu costat i davant vostre hi ha un dels grans deixebles de David Ogilvy. Convé situar les persones perquè així coneixem la filosofia que ha guiat la seva vida professional. Era tanta la devoció que Lluís Bassat sentia per David Ogilvy que de jove, no sé si m'equivoco, va viatjar expressament a Nova York, va ser a Nova York, per poder treballar al seu costat. I d'això em fa l'efecte que em fa molts anys. I està ben clar que va complir amb escreix el seu somni, perquè avui el grup d'empreses que ell presideix es diu Bassat Ogilvy. I ell mateix és membre molt destacat del Consell d'Administració de la multinacional Ogilvy Worldwide. Bassat va ser un pioner, recordem les seves primeres campanyes, ja ho recordarà ell, però també fonamentalment un gran creatiu. Jo personalment he treballat al seu costat i puc testificar que és un publicitari sensat, intel·ligent, diria genial, però això ja ho dic jo, potser no ho diu tothom, però jo sí que ho crec, i és veritat, que va ser capaç de posar ordre a unes cerimònies olímpiques que, si mal no recordo, abans de la seva intervenció, navegaven entre una paella monstruosa i un toro perdut enmig de l'estadi.
Bassat va agrair les paraules del professor Ramentol i de seguida va començar una lliçó magistral sobre la publicitat. Recordem, com ja ha dit el professor Ramentol, que Lluís Bassat és màxim directiu d'una de les agències de publicitat més importants del món, Bassat, Ogilvy & Mather. Precisament, el publicista es va basar en la seva relació amb el mite David Ogilvy per explicar tota una sèrie de conceptes sobre el món professional en el qual ha de viure.
No tothom entén la força emocional de la música en publicitat. Ni el mateix David Ogilvy, que també ha mencionat el Santi Ramentol. El David Ogilvy, com potser sabreu, i si no us ho dic jo, ha estat el meu ídol professional de la meva vida, ha estat el meu pare professional. Vaig llegir el seu primer llibre l'any 1965, em sembla que era. Un llibre que ell va publicar l'any 63 i crec que es va traduir al castellà l'any 65, que es deia Confessiones d'un publicitario. I que us ho recomano, perquè encara és un llibre extraordinari, però absolutament extraordinari. El que passa és que, evidentment, no parla ni de televisió, perquè pràcticament no existia, ni molt menys de camins, camins que la televisió ha fet molt importants, com és la música. El David Ogilvy va ser un gran redactor i va vendre milers de productes a través de paraules màgiques que ell acabes d'escriure. Però, evidentment, no va entendre la música, i això l'he dit moltes vegades.
Bassat va adoptar un to molt semblant al d'un professor, fet que potser va fer que la conferència fos massa similar a una classe normal i corrent. Tot i això, l'aula magna va restar plena durant tot l'acte. Bassat, recolzant les seves explicacions amb vídeos i exemples entenedors, semblava un predicador a l'antiga. Fins i tot va donar un consell als futurs publicistes. Fer humor ajuda a ser creatiu.
L'humor és el camí creatiu que més premis ha guanyat en els darrers 10 anys. Però quina és la gràcia de l'humor com a camí creatiu? El que una marca es pugui riure de si mateixa. El que una marca sigui capaç de fer humor amb si mateixa, amb allò que aquella marca produeix o ven o serveix.
Després de la classe improvisada del senyor Bassat, el rector de la UAB, el senyor Carles Solà, va prendre la paraula per destacar que a la nostra facultat som uns estudiants d'èlit, modèstia a part.
El senyor Lluís Bassat, de les coses que ens ha dit, totes extraordinàries, ha començat dient-vos que teniu molta sort d'estar en aquesta facultat i haver escollit aquests camins professionals del periodisme, de la comunicació audiovisual o de la publicitat i les relacions públiques. I documentació, que és l'altra... els altres estudis que tenim també dintre de la facultat. No és només qüestió de sort, s'ho han treballat moltíssim. Els nostres estudiants que estan en aquesta facultat pertanyen al grup de titulacions amb les notes de tall més altes de Catalunya. De fet, les tres carreres de primer i segon cicle són tres de les 10. Nosaltres tenim 5. Hi ha 5 estudis de l'autònoma que estan dintre de les 10 notes de tall més altes i 3 són d'aquesta facultat. Per tant, i en aquest és un missatge que repeteixo any rere any als professors i al personal administratiu i serveis, i és que sou molt afortunats de tenir uns estudiants com els que entren en aquesta facultat.
Una vegada inaugurat el curs acadèmic, el Fora d'Hores va parlar amb en Lluís Bassat. El publicista va confessar que, tot i que no debutava en això d'inaugurar cursos, es va sentir molt còmode i emocionat.
Em sembla que és la segona vegada que ho faig, però en aquesta facultat, que m'estimo especialment perquè és la meva, és la de Barcelona, és la que es va crear quan jo encara començava en el món de la publicitat. No era un estudiant perquè ja era professional, però en aquesta facultat hi tinc un carinyo molt especial. I, per tant, presentar avui el curs davant de, doncs, he comptat uns 280 alumnes i, a més, professors i degàs i rector, m'ha produït una emoció especial i m'he sentit molt honorat.
Bassat també creu que el món de la publicitat es necessiten creatius.
Sempre el que es necessita més són creatius, perquè la gent de comptes o de mitjans pot venir d'altres facultats, pot venir de facultats d'empresarials o d'econòmiques, però el creatiu publicitari pràcticament ha de venir o d'aquí o d'alguna facultat de Belles Arts. El director d'art normalment ve de Belles Arts i el que fa el concepte, el redactor normalment ve de la Facultat de Ciències de la Comunicació. El que passa és que d'aquí venen moltes persones que fan moltes coses diferents. El que ens falta més a les agències són bons creatius joves. Bons creatius ja d'una certa edat en trobem, però gent jove que tingui una bona formació creativa, això ens falta.
I quin és el camí per aconseguir ser més creatiu? Ho hem dit abans, fer acudits. Senyor Bassat, no té por que els estudiants que segueixin el seu consell acabin en el món de l'espectacle?
Tant de bo, tant de bo. L'exercici mental que requereix fer un acudit és brutal. I per tant, si un creatiu és a més capaç de fer acudits, serà millor creatiu publicitari i potser, per què no, es pot dedicar a l'humor també, si tan bo és.
A part de parlar amb el senyor Bassat, també van poder recollir les declaracions d'en Joan Josep Perona, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Perona, qui afronta el seu últim mandat abans de les eleccions, va destacar que aquest curs que comença té com a fet significatiu la inauguració del campus d'un nou equipament.
Hi haurà un fet important, jo calculo que gairebé cap a finals del curs que serà la inauguració del nou edifici de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació i de l'Hemeroteca General, amb tot el que això comporta per la nostra facultat, perquè evidentment hi haurà un espai molt considerable que quedarà lliure per poder fer nous projectes i noves instal·lacions en el seu de l'edifici.
Perona també va voler avançar previsions. Amb tots els canvis, què passarà amb l'actual edifici de Ciències de la Comunicació?
Creixerà amb el trasllat de la biblioteca i de l'hemeroteca i creixerà també perquè en tenim un aulari magnífic al costat de l'edifici central que lògicament el dedicarem a impartir classes de teoria. I aquest edifici central en el que estem doncs, es convertirà majoritàriament en un lloc d'aules petites i, sobretot, en un lloc de laboratoris interconnectats. Platós, PCs, aules multimèdia, que no en tenim cap, etcètera, etcètera. Però sempre pensant en la interconnexió de tots els serveis, perquè, com deia també abans el rector, doncs hem d'anar cap a una digitalització clara de tot l'edifici.
Per últim, i canviant de tema, el degà va fer balanç del primer any de documentació com a titulació independent a la nostra facultat.
Pel que jo sé, ha anat molt bé. De fet, hi ha una dada molt significativa que ho diu tot, i és que si l'any passat es van matricular 45 alumnes, aquest any el grup és de 60 alumnes i encara hem hagut d'augmentar una mica més perquè la demanda era molt forta, per tant, molt bé.
En fi, el curs acadèmic ja està inaugurat. Ara només queda fer-se una pregunta. L'any passat va ser l'Iñaki Gabilondo, periodista, enguany en Lluís Bassat, publicista. Serà l'Steven Spielberg, cineasta, el proper convidat per inaugurar el curs acadèmic? Ho sabrem l'any que ve.
El curs, com heu sentit, ja s'ha inaugurat, això és cert, però el primer dia us van prometre innovacions. Per tant, avui inaugurem una nova secció, el Foradores. Abans l'anunciàvem al sumari. Es diu La Carnisseria i es vol donar una visió, no sé si crítica. Simplement escoltem-la.
La Carnisseria. Avui, Lluís Bassat inaugura el curs acadèmic. Aquesta és la versió d'un locutor qualsevol en un país qualsevol.
Buenas noches. Antes de nada, un apunte. Más de 25 años de profesionalidad y nos quedamos sin sintonía. En fin, apañados vamos. Empieza un nuevo curso. La UABEC nos trae a otro Corre ve y dile para inaugurarlo. En esta ocasión se trata de Lluís Bassat. Este señor llega, se arremanga, se toma un trago de agua, se aclara la voz y de buenas a primeras, va y nos cuenta un chiste.
Hi ha dos lords, un matrimoni de lords anglesos, que es queden arruïnats. I ell li diu a ella, escolta, Margaret, em sembla que podries despedir a la cuinera si aprenguessis a cuinar. I ella li diu, tens raó, Edward. Jo també penso que tu podries despedir el xòfer si aprenguessis a fer l'amor.
Si aprenguessin a fer l'amor. Impresionante documento. Sobran las palabras. No quiero guerrear, pero se ha cubierto de de gloria. Una institución seria, democrática, que pretende labrar un futuro a sus jóvenes, y no tan jóvenes, estudiantes, nos trae al señor Bassac. Ya han escuchado la bromita, pero es que la cosa no acaba ahí. El conferenciante se vuelve a aclarar la voz y le suelta esto a la muchachada.
El sexo es pot utilitzar bé o malament.
Como dijo alguien de quien no quiero acordarme, hay comentarios para todos los gustos y palos desde todas las latitudes. Pero tomen aire porque no acaba ahí la cosa. Escuchen lo que comenta el señor Bassac sobre su visita al campo del Nou Camp.
Vaig estar al camp el dissabte, també hi vaig anar a Sant Sebastià, a veure, vaig voler veure aquell partit en directe, i crec que el Barça s'ha recuperat d'aquests moments durs de principi de la temporada. Crec que està jugant molt bé, amb un sentit d'equip molt important, i jo crec que se'ls ha de felicitar.
Se'ls ha de felicitar. En fin, recordar a estas alturas de nuestro peregrinaje por los medios de comunicación del país, hablados y escritos, cuál es nuestra forma de pensar acerca de los ejecutivos, es algo que me parece pueril por ser harto conocido. Y hasta aquí puedo leer. Ave Telefónica.
Ràdio 4, segur que et sona.
Cada any entren a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona uns 500 estudiants nous. Per a la majoria, començar la carrera suposa un gran esforç, fer-se un horari d'acord amb les preferències. Adaptar-se a un nou ritme de classe i viure fora de casa solen causar més d'un mal de cap. Es tracta d'un canvi radical respecte als anys d'institut. El primer que es coneix quan s'entra a la facultat és on està el bar, que quasi sempre serveix com a lloc d'entregada. Per suposat, el bar no és l'únic servei. La biblioteca i l'hemeroteca són els més usats pels estudiants, encara que al principi costa d'aprendre com fer-les servir. Ens ho explica un dels treballadors de l'Hemeroteca General de Ciències de la Comunicació, l'Oriol.
Hi ha de tot. En general, un assessorament, diguem, personal, o ja sigui a través nostre o a través del nostre, però d'una manera més formal, a través dels cursets, doncs sempre és d'agrair. Després també, clar, els més espavilats hi ha els rètols d'ajuts, els rètols que t'expliquen doncs, com consol portar el catàleg. Però sí que es nota.
Hi ha gent que s'adapta millor. Per començar, cal que ens ho expliqui algun dels becaris o dels treballadors, tal com va demanar el Víctor, estudiant de periodisme, quan volia saber com fer servir la biblioteca.
Doncs vaig anar a buscar un llibre i el vaig preguntar on era i em van ensenyar a manejar els ordinadors.
Una altra de les dificultats amb què es troben els estudiants de primer és agafar el ritme de les classes i dels professors. També creen el seu nou grup de companys, ja que els primers dies hi ha pocs que es coneguen. I és que els grups que es creen a primer curs perduren durant la resta de la carrera. La Teresa i la Noelia ja se n'han fet el seu.
Estic bastant amistats, sobretot el primer curs. En principi sí, tens amics, però costa molt agafar aquella confiança que tens amb els amics de tota la vida. Ha fet un grupet molt gran ja, està molt bé.
I si parlem d'horaris, hi ha qui es queixa perquè ha de venir pel matí i per la tarda i no té temps lliure. En canvi, els que tenen l'horari atapeït troben altres inconvenients. Sentim la Noelia, que acaba de començar el periodisme.
Canvis d'horaris, per exemple.
En quin sentit?
Igual que ell, pues, els horaris de menjar, passar 6 hores seguides sense menjar res, vull dir, t'has de muntar d'alguna manera.
I la universitat? És com els estudiants pensen abans de venir? En primer lloc, els professors deixen de ser uns ogres. A més, existeix la idea de la llibertat d'anar o no a classe, i se sol conèixer gent molt diversa. Això és el que va comentar-nos el Víctor, estudiant de comunicació audiovisual. Per a ell, els profes tenen un tracte prou proper, i per a ell també la universitat és tal com se l'esperava. Ets lliure, coneixes gent diferent i tampoc no et controlen, ens comentava. Per a molts, el principal canvi és el de viure sense els pares. De tal manera que s'han de preparar el menjar, s'han de fer el llit i, a més, han de conviure amb altres companys de pis. Aquesta és la millor manera de començar a sentir-se independents i més lliures. En alguns casos, el canvi de residència suposa modificar els costums. L'Ada ens ho va explicar, l'Ada estudia periodisme, i diu que ella renta els plats i que ha de fer de tot. A sa casa no feia res, però, en canvi, ara, on viu a Cerdanyola, diu que és la mare. Com no, tot té el seu contrapunt. Les festes universitàries per als que viuen de lloguer en un pis d'estudiants o una residència tenen una gran fama, si no, escoltem el Víctor.
Sí, sí, cada dijous botellons a l'habitació i festes de tot arreu. Passen, sempre corren les veus de quina és la festa de la facultat o de tal carrera, sí.
Però senyors, som a la facultat per estudiar, per aprendre. La Facultat de Ciències de la Informació reserva un conjunt de places per als majors de 25 anys. Ells entren després de fer un examen sobre cultura general i sobre coneixements de periodisme. Solen combinar el treball amb l'estudi i per això demanen més seriositat. Un d'ells és el Gilsey, estudiant de periodisme, que pensa que el pla d'estudis hauria de ser més de meditar i menys d'estudiar. En resum, és un món nou que cal descobrir. Els estudiants triguen 2 o 3 mesos per situar-se i conèixer-ho tot. Ara bé, no hi ha pressa. Els estudiants de primer tenen per davant 4 anys per descobrir cada racó de Ciències de la Informació i de la resta de la universitat.
Arribem al final del Fora d'Hores i per acomiadar-nos, una reflexió que subscrivim tots els que fem aquest programa, el monòleg del silenci.
El silenci. El silenci, si mirem el seu significat estricte, és absència de so o soroll. Des d'aquest punt de vista, podria semblar que un silenci, com és la negació d'una cosa i per tant un no-res, és quelcom sense valor. Error. El silenci pot ser molt més ric que qualsevol discurs. Amb un silenci molest, dues persones poden saber que mai arribaran a ser amics o que han perdut la seva relació. Amb un silenci agradable, es pot arribar a jurar amor etern. Amb un silenci comprensiu, es pot consolar algú que ho necessiti. I què dir del silenci a la ràdio? Ara no és qüestió de recordar totes les funcions que pot tenir un silenci a les ones, però ens deixem un silenci. Bé, ens deixem molts, però sobretot un que ja és tristament quotidià, el de protesta. Ja portem 2 setmanes seguides a la nostra facultat fent 5 minuts de silenci per culpa del feixisme en forma de pistoles i bombes lapa. Des d'aquí volem dir prou. Que el nostre silenci sigui voluntari i no provocat per la detonació de la barbàrie.